Bueno, doncs, bona tarda. Si us sembla, donem començament a l'acte d'aquesta tarda, que pel Lles és un motiu d'orgull i ens fa especialment il·lusió. Primer de tot, que d'alguna manera que la presentació d'aquest llibre, que la família hagi d'alguna manera accedit a que aquest llibre es presenti aquí al Lles, amb una fórmula, amb una expressió que aquests dies he sentit, no em fa especialment il·lusió, però que m'ha fet com a mínim és curiosa, això de terreny neutral. No sé si és, no és una expressió que trobo molt adient, però bueno, com a mínim és graciosa. Res, només donar-vos la benvinguda en nom del grup de Estudis Sitgetans, comentar-vos que aquesta és casa vostra, no perquè us quedeu aquí a viure, però que teniu les portes obertes en qualsevol moment, perquè aquesta és una de les voluntats del GES, és obrir aquesta mena d'obertura a altres temàtiques, a altres activitats que fins ara no ens havien passat d'esquitllada i el GES tradicionalment no hi havia parat gaire atenció. Felicitar els autors, la Imma i el Joan també, i bueno, a tots els que avui estaran aquí presents, i res més, especialment agrair a la família, com he comentat, i a la gent del Casal de Vilafranca, que és la que realment ha tret el llibre, i ens trobem aquí, perquè aquests dies, com ho comentava amb el Marcel, tenim bastants, crec, entre el GES i el Casal hi ha bastants punts de connexió. Aquesta voluntat d'alguna manera de revitalitzar, de posar ordre, de posar al dia entitats que tenint un pes especial a la nostra contrada, a vegades queden esmorteïdes o queden, no diria caduques, però queden una mica ensorrades en les dinàmiques generals i bueno, és això, aquesta voluntat de posar-la al dia i de remoure una miqueta l'activitat cultural, sempre, almenys és el nostre pensament, des d'una vessant local, territorial, vull dir, no només a Sitges, sinó fos el cas de l'àmbit penedesenc. Però res més, felicitar-vos i en tot cas la paraula la teniu vosaltres. ¿Vale?
Gràcies, Jordi. Bé, pels que no ens conegueu, us presento. Jo sóc la Imma, sóc l'autora del llibre, sóc periodista. En Joan Gusco jo crec que el coneixeu tots, però per si de cas. El Joan Gusco és doctor en filosofia i és especialista en musicologia, en música, no, música o musicologia, és que ja no sé exactament com, per no dir-ho incorrectament, en musicologia, i és la persona que vam demanar-li per fer la presentació d'aquest llibre, tant en la presentació que es va fer a Vilafranca el 27 de desembre com avui. Per proximitat al tema, òbviament, perquè ell és un gran coneixedor de la vida d'en Janio, de l'obra d'en Janio, però també per relació, òbviament, amb Vilafranca, però també amb Sitges. I ens acompanya també avui el Manel Güell, que és la persona que ha fet el pròleg, la introducció, en un àmbit, introducció àmplia, un pròleg ampli, en l'àmbit sociològic del Vall. Ell va... En un principi va centrar el seu estudi a Vilafranca, quan vam veure que aquest llibre anava més enllà de Vilafranca, li vaig començar a retallar coses, li vaig dir, Manel, sisplau, que no podem parlar tant de Vilafranca, i aleshores li vaig suggerir, no? O sigui, vam acordar que faríem una mica una sociologia del Vall, del que pot passar tant a Vilobí, a Igualada, a Vilafranca, com a Sitges, com a qualsevol altra localitat. Per tant, jo si us sembla, fem una mica l'introducció d'aquesta importància de la sociologia del Vall per moltes generacions durant força anys, especialment el darrer terç, durant tot el segle XX i més enrere, però especialment centrem-nos en la part de que toca o que atany a la figura d'en Janio, i per això li hem demanat amb el Manel que pogués explicar-nos aquesta retrospectiva o aquesta perspectiva que ha fet ell. Manel.
Vale, bona tarda. Jo he escrit 25 pàgines, per tant parlaré 5 minuts només i deixaré la Imma que s'hi vagi. Només voldria destacar un parell o tres d'idees que podeu trobar en el llibre ampliades sobre el concepte de Vall de Saló. Bàsicament, la idea fonamental és que molt sovint es troba com una cosa superficial, de diversió, el Vall de Saló, i en realitat el Vall de Saló és molt més profund del que les persones acostumen a dir. És a dir, molt sovint el ballar es considera una cosa, diríem, frívola, dic frívola entre cometes. I en realitat tant els antropòlegs, sobretot els antropòlegs, i també els sociòlegs, però els antropòlegs han descobert les grans virtuts del ball de Saló específicament i el ball com a fenomen cultural de tota la humanitat. És important recordar que tota la humanitat balla i per tant el ballar va molt més enllà de l'anècdota d'anar a passar una estoneta, ballar amb els amics, fer una copeta de cava. És interessant per tant que el ball forma part del que seria l'essència del ser humà, diríem civilitzat o cultural. Totes les cultures han ballat, actualment totes les cultures ballen. És molt interessant recordar que tot i que els balls de Saló no tenen evidentment l'empenta en el qual doncs, el Retiro, el Prado o el Casal es feia ball cada setmana i per Carnaval es feien 10, 12 i 14 balls per Carnaval i ja no parlem ja per Cap d'Any, per, en fi, no, malgrat això, el ball de Saló continua estant viu i el ball continua estant viu, la gent continua ballant. Per tant, aquesta idea és una primera qüestió. El ball és un ritual humà propi de tota la humanitat i ens defineix com a persones, ens defineix com a éssers humans. La segona idea és que el ball de Saló en concret, és per mi un exemple de conquesta, diríem, democràtica o de conquesta de la gent més enllà en relació als seus orígens. Us explico molt breument, els balls de Saló, com diu la paraula Saló, eren balls tancats, per tant, amb espais tancats. Els seus orígens, bueno, comencen el Renaixement, però sobretot és el segle XVII i XVIII. Que al segle XVII i XVIII només hi havia balls de Saló els salons, per tant, qui tenia salons, qui eren? Doncs els nobles i els reis, de tal manera que només podien ballar el ball de Saló, així és. La gent ballava, evidentment, però els reis populars, al carrer. És important aquesta diferenciació entre carrer i Saló. Bé, aquests balls de Saló eren balls rituals, molt, ja heu vist les pel·lícules, el rècord, el 18, que és l'època més forta, és el minuet, que es ballaven en grup, ja heu vist, no? O sigui, no es ballava per parelles, en el sentit tradicional. Llavors, aquests balls de Saló, la burgesia, quan els burgesos eren més rics que els nobles, a casa seva vam començar a fer sales, Sitges n'és un exemple, a Vilanova també n'hi ha molts d'aquestes cases senyorials, en què la sala més important o la més gran és la sala de ball, que acostuma a haver-hi algun instrument, pot haver-hi un piano, un pianol, etc. I per tant el que fa la burgesia és imitar els nobles i tenir una sala de ball. Però ja al segle XIX, a Viena i a Europa, la gent que no tenia una casa tan gran per ballar es fan les primeres sales de ball, és a dir, sales públiques en què la gent podia anar a ballar balls de Saló. I això es fa a Viena. A Viena hi havia una sala que, per exemple, perquè us feu una idea, hi havia 2.000 parelles ballant, perquè veieu la quantitat de gent. I ja es va començar el ball de Saló que en coneixem ara per parelles, que és el vals, bàsicament. Només perquè us situeu, en aquella època el vals va ser un escàndol per les ments més conservadores pel fet que les parelles es tocaven. Imagineu-vos ara el batxaca i un tango, no? Però això va ser el segle XIX. I el que és interessant és que després d'aquesta, diríem, burgesia que va començar a fer grans salons de ball, va agafar la gent que no eren rica, que no eren la gent treballadora, la gent normal, la gent menestral, va començar també a ballar com els senyors burgesos. I com? A través de lo que és a Catalunya en concret, de les grans societats. Aquí a Sitges en tenim dues molt grans que més estan vives i que una cosa fonamental, ja ho sabeu, és fer un teatre, però atenció, un teatre pla. Per què pla? Perquè es pogués ballar. El Casal de Vilafranca també és un teatre que es va fer per ballar, després van fer-hi teatre i cine, però la idea era poder ballar. I tots els teatres d'aquesta època, del 19, de finals del 19, tots són plans, no, fixeu, no hi ha pendents. I en algun teatre de luxós, com és el Teatre Fortuny de Reus, el que van fer va ser fer una plataforma que es pogués aixecar a l'alçada de l'escenari per poder ballar, que això en plan de luxe. Per tant, aquesta idea és que llavors el ball de Saló ha sigut una mena de recuperació de la gent popular d'aquell antic ball de Saló. I per tant, el ball de Saló és un exemple de ball democràtic, perquè tothom pot ballar i és a l'abast de tothom. Els socis de les entitats eren gent que pagaven la societat i més en general, com sabeu, sobretot el darrer terç del segle XX era gratuït. Vull dir, bueno, pagaves el soci però el ball s'entrava gratis. És interessant aquesta idea que el ball era gratuït. I després, com sabeu, el ball de Saló s'ha ampliat a les festes majors, als embalats, a les places. Per tant, és una altra idea això. I ja per acabar, la tercera idea que volia destacar és que el ball de Saló és un dels espais del que se'n diuen els sociòlegs de socialització, és a dir, de relació personal. I en una època com l'actual, en què els sociòlegs i els antropòlegs estan preocupats en que la gent es relaciona més amb l'ordinador i amb el mòbil que no pas cara a cara a les persones, el ball de Saló ha sigut sempre, des del XIX, evidentment al segle XX, també a l'època de l'època del Janio, tots aquests anys 60, 70 i 80, i penso que actualment encara ara és un espai boníssim de socialització, de relació humana. Allà es fan xafarderies, es comenten coses, etc. Fins i tot els que sou per l'edat més d'això sabeu que als anys 50, 40, 50 i 60, potser fins als 70, era l'únic espai on estava ben vist i socialment que les noies es poguessin relacionar amb els nois sense caure en pecat. Evidentment, sempre amb la mirada de les mares, perquè sabeu, les noies joves sempre anaven amb les mares. Els pares, si no s'ha de ballar, s'anaven al cafè. Sabeu que tot teatre de ball ha de tenir un cafè, si no, és un desastre. Els homes, si no s'ha de ballar, al cafè, les dones quedaven a les llotges a observar en qui ballaven les noies. No sé qui a Sitges, però a Vilafranca hi ha moltes parelles del casal, que em diuen. És a dir, gent que s'han conegut al casal, han ballat al casal i els seus fills al casal, o potser els seus pares ja havien fet nòvios al casal o com el Retiro del Prado. No? Per tant, aquest és un punt fonamental. En un moment històric en què a les persones els costa relacionar-se, els antropòlegs veuen la importància de les relacions personals, del cara a cara i del contacte. I ja per acabar, el ball, a més, és molt bo a nivell físic i psicològic. El ball genera endorfines, que són un tipus de productes que el cos humà genera de manera absolutament voluntària, que et posen de bon humor, estàs content, estàs feliç. Per tant, aquest punt, que sembla anecdòtic, no és anecdòtic, i per això la gent que balla de jove i sempre ha ballat, fins que el cos aguanti, continua ballant, perquè els hi continua donant endorfines, encara que la mitja part hi hagin d'anar cap a casa. Però vull dir que almenys la primera part, o que estiguin mitja part asseguts a la llotja fent el veure. Bé, només és valorar que el ball de saló va molt més enllà del que la gent acostuma a creure que és una frivolitat. I ja per tancar-ho i lligar-ho amb el llibre que m'he llegit de la Imma, el magnífic llibre, també vull destacar una cosa que el Jannio Martí, pel que diu la Imma, jo he anat a ballar amb el Jannio Martí, al casal, vull dir que he anat més d'una vegada, perquè allà a Vilafranca passava que quan venia el Jannio s'omplia el teatre, el casal, o sigui, era una cosa com si s'hi anava un poble també, no? Jo havia anat 3 o 4 vegades a ballar i una cosa que diu és molt important és que la música era en funció dels balladors. I això per mi és una de les grans virtuts de les orquestres de ball o dels grups de ball, que potser a vegades tenen el disc-jockey, però per mi és un altre nivell, que és que veuen l'esperit de la gent, el ritme, el clima, i no ho fan per lluir-se ells, en el sentit, ens entenem, d'un concert de música clàssica, sinó que el que volen és que la gent disfruti i balli. I això per mi és una gran virtut d'una orquestra de ball, que està sempre pendent dels balladors. I els balladors agraeixen que l'orquestra estigui al seu servei i no estigui al servei del seu propi, diríem, ego de fer coses xules i tal. M'enteneu una miqueta la idea, no? Bé, són això que he dit, he sigut prou breu. I només simplement per donar aquest valor al ball més enllà del que la gent es pensa que és una frivolitat i tal. Ja està, només això. Vale?
Gràcies. Gràcies, Manel. I ara, en tot cas, comencem. Veig que el Manel té lloc. Ara us presentarem algú també que volem que ens acompanyi aquí, però en tot cas crec que també és interessant poder fer una mica de retrospectiva i de veure com en Jannio, enllaçant amb el que deia el Manel, va tenir la capacitat de llegir la pista i d'innovar. I a partir d'aquí és la conversa que sempre hem tingut el Joan i jo, de la innovació com a tret diferencial del Jannio en les seves orquestres. A vol d'ocell, per entendre'ns, en Jannio, molts de vosaltres ja coneixeu la seva història, però el que no sé si sabeu és tots els conjunts que va tenir el Jannio. En el llibre surten reflectits, però el Jannio va començar amb 19 anys ja a Vilafranca, fent els seus pinitos, que dirien en castellà, agafant d'aquí i d'allà uns quants equips de música, i va crear el seu primer Harlem Group. El va crear amb unes quantes persones que no eren amics, no eren una colla de joves amics, sinó que van anar a buscar exactament qui volien que anés a buscar. Ara en parlarem molt àmpliament del Harlem. Aquest grup va durar aproximadament 2 anys i escaig. L'any 62 crea el Jannio Martí i su conjunto, i dic Martí, no Martí, i aquí és on, després en tot cas també en podem parlar, Joan, però és el moment en el que ell canvia de Martí a Martí com a nom comercial, segurament no de forma volguda, però sí perquè la gent, primera perquè parlava en castellà i segona perquè Martí era més difícil de pronunciar, i al final Jannio Martí i su conjunto, Jannio Martí i su conjunto. Amb el Jannio Martí i su conjunto creen una primera formació l'any 62, que no acaben massa bé, per dir-ho finament, acaben com el Rosari de l'Aurora, i l'any 60, això li planteja amb el Jannio fins i tot de deixar la música professional, però es recupera, es refà del seu, del seu ensurt i l'any 63 crea una nova formació del Genio Martisu Conjunto, que és aquesta formació que veieu aquí, que és una de les formacions més estables que hi va haver a Catalunya durant els anys 60-70. De fet, únicament la va superar en quant a formació amb els mateixos músics tocant de forma continuada el Rudy Ventura i su Conjunto, que va estar un any més que ells pràcticament, però la resta van estar junts durant 10 anys i escaig. I posteriorment ja van començar a venir altres innovacions, va començar a aparèixer noies en el conjunt, perquè en Jani ho va voler incorporar, va fer aquesta innovació d'incorporar noies al seu conjunt cap als anys 74-75 aproximadament. Encara com a Jani Martí i su Conjunto actuen per tot Catalunya i part d'Aragó i de València principalment i de Mallorca, actuen fins l'any 78-79-80 més o menys. En aquell moment el grup feia una mica de xupluc del Janio i tenien un mànager que era l'Albert Grau, que posteriorment s'incorpora com a mànager de la Trinca i és el que impulsa també la Trinca de tota la gran producció i la gran distribució de la Trinca. I cap a l'any 81 en Janio fa un altre salt i aleshores es converteix ja de nou en orquestra professional amb els Germans Barceló, una productora que hi havia a Móra d'Ebre, una productora petita, que s'associen amb en Janio i a partir d'aquí creen el que s'anomena Janio Martí Orquestra i Coros, que és la gran orquestra que porta els grans camions, els grans elements d'escenografia i de so, i que és la que coneixem d'aquests últims anys i que vosaltres coneixeu més que ningú perquè a Sitges era una formació obligada cada carnaval. Aquesta formació està vigent fins al 2001 i a partir del 2001, el 2002 és quan en Janio aquesta formació es trenca, en Janio cau en una depressió important. A Sitges això ho coneixeu especialment bé perquè em consta que molts de vosaltres veu ajudar també a xuplugar en Janio i a ajudar-lo a sortir d'aquest pou en el que havia caigut. Posteriorment crea una altra orquestra, el Janio Martí Orquestra, que era una formació que va durar 3 anys i a partir del 2005 ja tenca tota la formació professional amb les seves orquestres, sí que fa algun conjuntet o alguna cosa de tant en tant, però ja no es dedica de forma professional a les orquestres i aleshores es dedica a la vida dels amics a Sitges, com em deia la Sílvia. Diu, va fer molts amics a Sitges en aquella època perquè va poder-se dedicar molt de temps a Sitges. Aquesta és bàsicament, així com a molt a grosso modo, la vida d'en Janio, de les orquestres d'en Janio. Segurament vosaltres coneixeu d'aquesta última etapa moltíssimes anècdotes, moltes més de les que surten i apareixen en el llibre, però clar, també havíem de fer un resum de tot el que hi havia. I ja dit això, que és com una mica d'introducció, en Joan és la persona, jo vaig girar l'altre dia, em va riure molt quan li vaig dir, però és que en realitat és així, és en Joan qui hauria d'haver escrit aquest llibre, no jo, perquè ell és qui en sap més de la història d'en Janio, però mira, em va tocar a mi al final.
Bueno, no sé si jo en sé més o menys. Sí que és evident que és una figura que jo he seguit i a més com portant l'Arxiu de Música de Vilafranca volia dir que havies de guardar les coses de les persones que penses que tenen un interès per Vilafranca i més enllà de Vilafranca i per tant del Janio molta informació. L'enregistrament del Harlem Group el vam poder digitalitzar, el tenim, és a dir que per tant tot el material que hem pogut doncs sí que hi he treballat, no? I després vam fer un reportatge a la televisió, vam fer coses i per tant és una figura que he tingut. Jo la tinc molt a prop des de petit perquè jo quan jo vaig començar a tocar clarinet jo recordo el sopar que li explicava amb ell a casa del Serafí Llopart, perquè el Serafí Llopart vivia al costat de casa de mons pares, eren amics des de petits i per tant quan el nen vol tocar el clarinet anem a sopar amb el Serafí i ja t'explica la vida de músic i aquest nen que no faci això i les anècdotes. Evidentment el Serafí és una persona, jo penso que reflecteix a les fotografies, n'hem vist alguna, com eren o com el Geno tocant el piano al revés, doncs el Serafí també era. És un estil, és una gent que transformen la vida de les orquestres i que necessiten fer coses diferents i per tant és una generació nova i fan aquestes coses noves, no? I tenen una vida intensa en aquest món i en aquest àmbit i més ho viuen amb molta, no sé, molta alegria. Jo sempre he tingut aquesta visió, amb una vida molt complexa que és la del músic que va amunt i avall i que fa molts quilòmetres a la carretera i moltes hores, per tocar molt poques hores en realitat, toques poc i et mous molt, no? I sí, és evident que des de llavors, i llavors em queda una imatge també del Geno, no? Jo quan jo vaig començar a tocar la gralla jo tenia al cap que el Geno sempre venia a veure Castells i recordo que als 12 anys el veig allà a la plaça el coro d'esquena a mi i dic, mira, aquest és el Jario, no? I amb 12 anys, per què? Perquè diuen que ve, i suposo que de petit et queda al cap, diuen que sempre ve, i llavors el veus i dius, ah, pues sí, sí que ve, i acabava d'arribar d'una actuació, per tant, coses d'aquestes sí que les vas tenint, no? Després, evidentment, amb el Jordi, bueno, amb el Pinyo hem treballat molts anys junts, i amb el Jordi ens vol dir, però sempre ha estat allà, és evident, eh? Però jo no crec que jo hagués, el llibre pot fer molta gent, no era jo el més escollit per fer el llibre, hi ha molta gent que el pot fer i segurament l'hagués fet diferent, però jo penso que la feina del llibre són les entrevistes, que és una cosa molt difícil, que és plasmar la vida de la música. Perquè una cosa és fer història de fa 100 anys, que la pots fer amb papers, amb partitures, amb documents, però conèixer el que passava, el que feia aquesta gent, conèixer aquesta gent, com ho vivien, això hi ha èpoques que no ho pots fer. I és evident que aquí, en aquest moment, encara pots conèixer la gent que ha treballat, la gent que ho ha fet, no només la gent que ha ballat, sinó la gent que ha estat a dins, que ha seguit, que ho ha fet, i per tant que poden explicar coses que et permeten entendre què passava, com funcionava, però també coses socials. És evident que el món que entren ells, quan ells entren al món de la música, és un món masculí. Només hi ha homes. I el món de les orquestes era un món d'homes i bohemis. I com que ja s'ha dit moltes vegades, no, doncs les orquestes del Vendrell, que eren molt famoses, quan arribaven al Vendrell, primer paraven al Puti Club, i quan arribaven a casa ja no arribaven res. I això és un món molt masculí, amb una vida molt masculina, no? I jo he entrevistat dones que quan surts de casa seva et diuen, no expliquis això del meu marit, que jo ho sé. Evidentment no ho expliques, però jo ho sabia tot, però no ho expliquis, no? És a dir, però has de conèixer, perquè quan passen coses, quan veus fotografies, quan veus el repertori, has d'entendre la vida que hi havia en aquells moments, i això és complicat. És complicat, depèn de quines èpoques, i per això és molt complicat la feina que has fet tu, que és agafar 60 i pico entrevistes de gent que té records molt variats i molt diversos, amb dates que ballen, perquè tothom té el cap, allò podia ser aquell any com l'altre, jo ho vaig viure així, l'altre ho va viure diferent, i per tant és una feina dificilíssima, i plasmar-ho en un llibre és molt difícil, no? Però és una cosa que jo penso que s'havia de fer, és la part segurament més interessant de tot aquest llibre, no? Poder tenir les fotografies, poder tenir les vivències, i com és aquest món interior, no? I que ells el van canviar, és evident que ells entren al món de les orquestes masculines, i això canvia, perquè canvia la societat, s'acaba un model que ells el porten a l'extrem. El gran model català és el model de la cobla orquestra, no? Que comença el 1850 i podríem dir que s'acaba el 1950 com a model antic. Avui en dia es manté. Les quatre que es mantenen segueixen fent allò que va fer el Jànio, que és passar de 80 bolos a 120-180. Avui en dia les cobles orquestres mantenen aquest 120-180 bolos l'any, que són molts, però n'hi ha menys que les que fa uns anys, però es manté. Però aquest model ha funcionat durant 100 anys a Catalunya i per tant neix amb la modernitat, que és quan la burgesia mana, i per tant és un model que funciona perquè hi ha un model de festa, un model de societat que fa que això funcioni. Però era un model masculí, és evident, i el Jan incorpora els cantants, incorpora l'espectacle, incorpora el canvi de llums, el canvi de vestits, incorpora la professionalització d'aquest món, que era una cosa dificilíssima, perquè tu has dit, aguantar una orquestra és molt difícil, aguantar una orquestra. Són molts sous, i pagar un sou fixe són moltes hores. Aquí qualsevol que tingui un negoci, no, diu, paga un sou fixe, no? Doncs pagar un sou fixe són moltes hores, i el món de la música és molt difícil i és molt complex i no existia. I per tant, si vull tenir qualitat, haig de tenir també professionalitat, haig de tenir un sacrifici de la música és un sacrifici immens. Jo penso que queda reflectit en el llibre, no? Les hores que passes fora de casa són immenses. I per tant, són sacrificis de moltes bandes i reptes, molts reptes, no? Un repte és ficar-te al dia, no només amb escenografia, un repertori, no? Jo penso, ho ha dit el Manel, però és així, el Jànio sabia llegir al públic. Avui en dia això ho fan les màquines, no? Avui els DJs ja no llegeixen. L'intel·ligència artificial té uns sensors que detecta si el públic està més content o menys i canvia la música segons el públic. No, doncs aquestes coses, el músic les ha de fer des de l'escenari, això és molt difícil. Però el Jànio tenia molt clar la funció. Penso que sempre que l'entrevista no ho deia, tenia molt clar el que estava fent. Ell estava fent música per la gent. I per tant aquest ofici és difícil, i llavors escollir un bon repertori, tenir l'apunt, fer uns arranjaments que funcionin, tenir un espectacle que funcioni, llegir el públic en cada moment, allargar, no? L'altre dia ens explicava el Gori, no? Que en algun moment allargava tant que els músics ja no sabien que diu que demà hem de tornar a treballar, no? Doncs sí, perquè ho vivia molt intensament, i a vegades dirigies el públic des del piano i et acaparar l'atenció d'una sala immensa com el Casal, o com altres, dius, clar, des del piano sentat pots acaparar tota l'atenció, vol dir que és un magnetisme, no? És una trajectòria complexa, és un món difícil, en aquest sentit, i un món complex. Jo penso que el llibre, en aquest sentit, recollir totes aquestes vivències, això dona vida. Les fotografies, avui no n'en veiem moltes, però les veureu al llibre, dona vida, no? I passen, tenim coses que passen, i no només de repertori, sinó que la música t'explica coses de la societat que no t'explica en altres àmbits. No? Jo miro un quadre i un quadre no m'explica la vida social, el rol de la dona, els gustos, la sensibilitat, les maneres de relació social, tot això no t'ho explica un quadre, sí que t'explica la música. I això és molt difícil de plasmar, és complexa, però jo penso que es havia de fer, per tant, no és que l'hagués fet, he hagut de fer jo. Està molt bé que la iniciativa l'hagi tingut vosaltres i que hagi sigut un llibre d'entrevistes. En aquest sentit, no és un llibre d'investigació històrica, sinó que és un llibre de vivències, de treball sobre coses que encara, no, encara tenim la gent aquí.
De fet, parlant de la gent que tenim aquí, jo no sé si ho sabeu tots o no, jo crec que aquestes alçades ja ho sap tothom, però el primer cantant que va tenir en Janio al Harlem Group era de Sitges. Bé, no és de Sitges, és de Vilanova. Però ja no podem dir que és de Vilanova. És en Carles Sánchez, que durant molts anys jo em fa la feta que no ha dit gran cosa, que era un de, tampoc no era una qüestió de posar un cartell a la porta a casa seva, però no ha estat una cosa que hagi explicat gaire, que era el primer cantant que va tenir en Janio, i per això l'hem convidat avui especialment, em fa molta il·lusió que estigui aquí. Carles, ens acompanyes? L'altre dia quan vam fer la presentació a Vilafranca vam tenir en Gori, que era el cantant que tenien a partir dels anys 63 el Janio Martí i su conjunto, i ens vam reservar el primer cantant de la formació, que va ser en Carles Sánchez, que van venir, diguem-ne, a pescar. Oi que sí, Carles? Explica'ns una mica aquesta història, com va començar.
Bona nit. En primer lloc, voldria explicar un parell de coses que potser no tenen massa que veure amb el que estem fent aquí. La Maria demana excuses perquè hem tingut un problema greu, ha tingut el que això que se'n diu carro del cap, que no es podia estar ni dreta, després ha tingut una bronconeumònia i des del dia 30 que l'estem ballant. Avui no ha pogut venir i demana que la disculpeu. Segon lloc, parlem de música, però jo voldria parlar d'un detall que potser no té massa importància, però que per nosaltres en té molt, per almenys a la meva família. En Janio, un dia d'aquells que no se sap per què passa, va telefonar a casa. Ja sabeu que la Maria va ser presidenta de l'agrupació de la lluita contra el càncer. En Janio la va telefonar i la va dir textualment: Maria, busca un local i munta un sopar i tens la meva orquestra i la meva persona a la teva disposició. Un detall una miqueta, em penso jo, colpidor. Ara se m'ha anat el rotllo. Bé, vaig entrar... Bueno, això ja s'explica en el llibre, no sé si val la pena... Vaig entrar amb el grup, amb el Harlem Group, per casualitat. Una casualitat d'aquelles que passen poques vegades. A l'Abdònia coneix les persones que jo parlaré. Parlaré de l'Emilio Gullón i parlaré d'en Cisco Capdevila. Bé, era la Quaresma. Aquell mateix estiu havia entrat en una orquestra de Vilanova que es deia Jazz Club. I tot justament cantava quatre cançons i poca cosa més, vull dir que de cantar amb poca cosa. Llavors jo anava pel 2 de maig per munt, i si us recordeu, els que sou d'aquest poble, hi ha un local que fa cantonada que es diu Las Vegas, on tocaven el Gullón, en Cisco, i hi havia les actuacions esporàdiques d'en Morató. Se'n recordeu d'aquest personatge? Bé, vaig passar per allà, llavors vaig dir, mira, vaig entrar un moment a veure en Cisco, i vaig entrar. Llavors en Cisco, aquelles coses que ja tenia ell: Carles, vinga, va, canta un boleret, va. I així ho vaig fer. Vaig cantar un parell de boleros, per exemple, no em recordo ni el que vaig cantar, i me'n vaig anar cap a casa. Això era un diumenge a la tarda. El dilluns del vespre, devien ser les 9 més o menys, truquen a casa, a Vilanova, hi havia un senyor, escolti, a vostè li interessaria fer una prova per anar al conjunt a Vilafranca? Dic, home, dic, fer una prova? Dic, sí, ja, per què no? És clar que sí. Doncs ja li diré alguna cosa. Aquesta figura és la figura d'en Josep Martí, germà gran d'en Jània. Al cap de 3 o 4 dies vaig saber, a través d'una noia que era amiga d'en Josep, que estaven d'acord en portar-me a fer la prova. Llavors, un dia al vespre, vam quedar, va venir en Pere Martí, que era el germà segon, i em va portar a Vilafranca. Em va portar en un lloc on jo no sabia on era allò. Després em vaig enterar que era el Casino Unió Comercial. Allà hi havia una sala, les Fosques, hi havia una sèrie de gent allà i un conjunt musical. Llavors se'm va dir, vols fer una prova? Dic, sí, home, va, farem. Em vaig posar d'acord amb els músics. Els músics eren en Jani al piano, el baix en Notó, la bateria hi havia en Casas i en Ricardo Tuset, que era el saxo. Vaig fer la prova, molt bé, molt bé, adeu, adeu, ja et direm alguna cosa. I aquí es va quedar tot. Al cap d'uns dies em van dir que sí, que m'agafaven com a cantant. A grans trets, aquesta és la meva entrada en aquest grup. Aquest grup, que estava format pels que ja he dit, hi vam estar la primera temporada del Harlem Group. En Joan va tenir de marxar, en Joan feia la mili com a voluntari allà a Vilafranca, que hi havia un quartel d'automobilistes. Llavors, per no sé per quins cens ous va ser, els van traslladar a Sant Clement, perquè ells eren automobilistes, ell portava un cotxe, o sigui, un camió d'aquells. I el conjunt va quedar bloquejat perquè ell se'n va anar a Sant Clement. De cara a l'hivern van tornar cap a Vilafranca i llavors vam continuar el grup i vam continuar amb actuacions. En acabant aquesta temporada, es presenta una segona temporada on va haver dissidències amb en Casas i amb en Notó i vam quedar tots quatre. Llavors vam dir si jo seria capaç de tocar el baix. Jo vaig dir, home, com a tocar, què vol que us digui? Jo de música zero en aquells moments. Dic, bueno, digues, endavant, per fer la marca i per anar seguint el ritme, doncs ho faré. I així ho vam fer i vam passar un any més que va ser sangrat, perquè a la Bolera de Salou vam riure quantitat. Allà vam fer la temporada d'estiu a la Bolera i creieu-me que hi ha alguna foto amb el llibre que hi ha en Serafí Llopart fent el pallasso, que bueno, es vam divertir molt, molt. Ara, si vam guanyar diners, no ho sé, això qui ho sap. Bé, en acabar aquesta temporada ja torna a sortir el problema de que jo podria marxar a la mili. Estava amb el tema de que jo tinc els meus plans i si això podria exaudir-me de la mili. Malauradament, a la llarga no va ser així. Però de tota manera havien començat a assajar amb el Santaner, que va entrar com a trompeta. Inclús vam fer una actuació al Casal, una matinal, amb en Santaner. Ja era un quintet. Al cap d'una setmana escassa jo estava a Sant Clement de Sasseves. Vull dir que la meva vida musical es va acabar i va continuar la meva vida militar. En tota aquesta història d'en Jània no s'ha parlat mai d'una persona. Jo no tinc per més, o sigui, com us ho diria, lamentablement ha traspassat, ja fa un temps que ha traspassat, és la figura d'en Pere Martí. I en Pere Martí hagués donat la vida per ell. Va ser la persona que va traginar amb mi. Jo anava de Vilanova a Vilafranca i em portava en cotxe de dia, de nit i entremig. I a més, era el, com diria jo, el representant, el gestionador, el que vulgueu dir-li, però ell era la màquina que movia el grup. Quan vaig tornar de l'Emili, estàvem encara, jo estava encara en que allò era el Harlem Group, però llavors ja se'm va dir, no, que es canviarà el nom i serà Janio Martí i su conjunto. Fantàstic. Vam començar els assajos, ens faltava un baix. Jo a l'Emili vaig conèixer un xicot que es deia Pere Charles, que era baixista i tocava a l'Orquestra Municipal de Barcelona. I llavors el vam aglutinar. I amb aquest quintet, o sigui, Janio, en Ricardo, jo, en Charles, en Pere, i després també va venir un xicot de Manresa que es deia Manel Arais. Aquests cinc vam començar i vam demutar a la Pèrgola un 22 d'abril a les 6 de la tarda fent dueto amb Eliseo del Toro. Això va durar més o menys un mes. Per què es va acabar? No ho sé. Però vam acabar d'allà i vam passar... Bueno, ja ens ho imaginem, no? I sabem aquestes coses que passen. Llavors, d'allà vam saltar al San Diego. El San Diego era una... com diria jo? Una casa de barrets amb dues orquestres. Més o menys. Allà vam estar pues, fins al mes d'agost. Bueno, aquí hi ha fotografies que ens veiem els cinc que érem i una senyoreta que, entre cometes, que va cantar aquell dia. Vam fer en bolos, estant allà, feien bolos també, vam fer, com va venir per primera vegada a la Polanca aquí a Barcelona, que va venir al Palau de Ports d'allà de Montjuïc, vam anar de grup de taloners, no? Hi havia la Salomé, hi havia el Lone Star i nosaltres. Després, una aventura que vam fer, que aquesta aventura va ser sangrada, acabàvem de tocar a les 4:20 al San Diego. Teníem una furgoneta que ens esperava, vam carregar tots els endimaris, vam anar a l'aeroport, avió, Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, furgoneta, a Manacor. A Manacor vam descansar el que vam poder. I a la nit, a la platja de Porto Cristo, vam fer una actuació. Acabant amb l'últim tururut, carregar furgoneta cap a l'aeroport. Furgoneta ens esperava a l'aeroport i de l'aeroport al San Diego. Muntar i a les 6 de la tarda, sessió de tarda al San Diego. Quasi res. Les coses, com vam plegar del San Diego, van anar malament. Vam firmar uns 15 dies en un puesto que es deia com una cava que hi havia allà al carrer Balmes, a la primera temporada, a la primera cantonada a mà dreta hi havia un carrer, un carreró que baixava i amb una sòtano hi havia una boat i allà vam fer 15 dies i allà pues, com es va quedar allò pues, ja vam dir que s'acabava. En Pere Charles i en Ricardo van firmar amb en Dubé amb el seu projecte A i el grup va quedar dissolt. A força de que ningú digués res, pues, jo em vaig anar cap a Sitges i Santes Pasques i Alegria. I aquí es va acabar. No voldria comentar... aviam. Hi va haver diferències entre la gent que havia quedat a Barcelona. En aquell moment hi havia el Corbalán, que era un bateria, que el seu pare era un capitoste del sindicat de músics, després hi havia el Ricardo i hi havia l'Empera, i ells van emprendre una gestió judicial demanant, si hi havia algunes coses per pagar, doncs, demanant aquests diners. No sé com se va acabar, jo els hi vaig dir que no volia saber res, que m'oblidessin, i que m'oblidés la música, perquè vaig sortir una miqueta escaldat, sigui la veritat. Bé, al cap dels anys, bueno, s'ha dit, les coses s'han de dir totes. Jo em vaig distanciar d'Engenia. Heu de pensar que jo, amb 23 anys que tenia, havia posat certes il·lusions amb aquest grup. I això per mi va representar la decepció de la meva vida. Ha sigut tan gran la meva decepció que no vaig voler saber mai més a la vida res de la música professional. El Subur Combo, quan estàvem tocant al Mònaco, va sortir l'oportunitat d'anar al Novetats de Barcelona. Ells hi van anar, però jo no. No vaig voler continuar mai més a la música professional. I així ho vaig fer. Anys enrere, amb una actuació que vam fer, no me'n recordo, en un poble de per aquí de la Vilafranca, vam coincidir amb en Jànio, i jo llavors anava amb els Ícaros. I el Manel Arais, que havia estat bateria amb nosaltres també, anava de bateria amb nosaltres. Llavors, aquelles coses que es fan, que anem a la barra i anem a refrescar. Llavors allà, doncs, en Manel va fer que ens tornéssim a fer. I allà va continuar la nostra amistat, que no hagués tingut d'acabar mai, per inconsciència juvenil meva, o digueu-lo el que vulgueu, és igual. Llavors, al cap dels anys, el Saba va deixar la música i llavors jo vaig entrar com a baixista. Vaig estar un any perquè, francament, jo ja tenia treball pel meu compte, treballava en una empresa de Vilanova i ja sabeu, els dies d'actuacions que es feien a Menjània, però dies, jo vaig haver de demanar vacacions perquè no podia aguantar, és que no es podia aguantar. Es treballava intensíssimament. I allà, al Retiro, un dilluns de Pasqua, ens vam despedir. En Jànio em va tenir la delicadesa de fer-me una placa de despedida, cosa que jo vaig agrair molt. I ja està. Fins aquí la meva història amb el Harlem Group i amb en Jànio Martí. No digues res més. No digues res més perquè no ens enganyes.
Bueno, si vols afegir alguna cosa més, què t'has deixat?
No, és igual.
O si l'apretem més encara xerrarà.
És que vam fer moltes coses amb en Jordi, com vam fer els 25 anys. No, la despedida, la Gran Sitges. I després també vam fer els 25 anys el Retiro, que vam portar el grup antic, el segon grup.
I ell no sabia res.
Això és el paper.
Aquesta és la vida d'una orquestra, bé, d'una orquestra no, d'un conjunt, com molts dels que hi podien haver-hi en aquella època. Aquesta que tu has narrat era una mica la vida d'un conjunt d'aquella època, o era un fet inusual que hi haguessin tantes actuacions i aquestes amunt i avall i tot això?
Me sembla que les coses en aquella època funcionaven més o menys així, penso, amb més o menys matisos, però les coses funcionaven així, més o menys. Quan arribava el carnaval, hi havia el moviment, es canviaven gent, es canviava... La temporada era diumenge de Pasqua i març de carnaval. I ja està, es acabava aquí.
Si vols que digui alguna cosa, tu mateixa. Pregunta.
És que me l'he quedat jo, perdoneu el micro. Joan, una mica és el que tu deies, és a dir, aquesta vida era... Bueno, i suposo que quan estaves tu encara era el Harlem, que éreu, teníeu això 22 anys, 22 anys, però aquesta vida era...
3 anys.
Aquesta vida era molt exigent, no?
És igual.
No em vull estendre més, no. No. L'última hora sembla que sigui el rei de copes, jo. No, ja està bé. La meva,
aviam, i torno a dir el mateix. La figura d'en Pere Martí, per mi va ser vital per la vida musical d'en Jònio, perquè, i suposo, ho suposo perquè jo a casa d'en Jònio hi havia estat inclús a dormir, és a dir, que no era una estranya en aquella casa jo, i haig de dir que aquella família era extraordinària, una cosa extraordinària. Jo no puc dir només que coses bones d'aquesta gent. Jo no sé si a algú se li ha ocorregut de dir alguna bestiesa, però escolta, d'aquesta gent, jo, excelsos, per mi, fantàstics. I en Pere, mireu, quan jo vaig començar a fer de músic, per dir-ho d'alguna manera, no tenia punyetera idea. No sabia ni el que era una rodona, ni una negra, ni res. Es va preocupar de que anés a solfeig, que anava a Barcelona al carrer Patritxol, amb una professora del Liceu que es deia la senyora Segués. I allà vaig començar a fer 4 cursos de teoria musical. I després em va portar amb un guitarrista que es deia Sáenz de la Maza a aprendre guitarra. Perquè va venir el pensament de que jo podia tocar la guitarra, i com que és que jo sembla que ho podia tot, doncs havia de tocar la guitarra. Llàstima que les coses es van torçar i això no va ser un bon final. Però bueno, el poc que sé, també li dec amb en Pere Martí. És així. I res més, ara sí que no dic res més.
Vosaltres coneixeu sobretot els grans balls del Panatxer i el Ball, tot el que feia a Sitges, que eren, segons ens han explicat molts dels músics que tocaven, ho deia el Joan abans, eren, no tenien mai una hora d'acabament, és a dir, sempre hi havia allò, una peça més, una peça més, una peça més. Aquestes eren les característiques de l'orquestra d'en Jònio, és a dir, hi havia signat per contracte 2 hores, però allò es podia allargar a 4 tranquil·lament o fins i tot més en alguna ocasió.
Bueno, jo no és l'orquestra, jo penso que és ell, sí, sí, és el personatge, és la persona, no? Que és la que fa realment, parlem de les orquestres, parlem de... És evident que la vida és una mica el que expliques tu, eh? Tot el que arriba, i és molt complexa, és una vida molt difícil, i d'horaris, de relacions...
M'he deixat algú. Penso que val la pena dir-ho. Vam fer una actuació al casino militar de Barbastro, i allà va venir un dibuixant del TVO, del TVO, me sembla que era, el Beltrán, i ens va fer una caricatura amb els 4 que com tocaven. Va venir allà, va prendre-nos a punts, i al cap d'uns dies, me sembla que us vaig passar una... aquella, la vaig passar aquella fotografia, no? I ja està.
Joan, què deies?
No me'n recordo. No, però que és
el... Se'n recordarà aquí un moment.
Quan va parlant, allò en surt, no? És així. No, el carisma, jo penso que és el carisma de la persona que és el músic, no? I llavors el Jònio com a músic té una intuïció molt clara, té clar el que està fent, sempre té clar el que està fent, i això és una cosa important, perquè té clar en quin... a qui es dirigeix, què vol fer i amb qui ho vol fer, i aquestes coses les té clares. I això, podem parlar de l'orquestra, podem parlar del grup, però en realitat és ell, no? I el Harlem, doncs, vol un so que no existia, i llavors té el piano elèctric, perquè allò era el Harmon aquell, era el més innovador, i ell volia allò. I llavors té molt clar sempre el que busca, el que vol, els arranjaments, el que vol fer amb la gent, quin tipus de música, qui dirigeix i quins músics vol. I això són els conflictes, però hi ha conflictes entre els músics, hi ha molts conflictes, són moltes hores junts també, eh? No són només, no és una feina que estàs 3 hores, sinó que estàs moltíssimes hores i amb molt de cansanci, i per tant les relacions, com explicava ell, són molt difícils, i això passa. Però és evident que el Jònio, penso que és una persona que té molt clar el que vol, a qui dirigeix i què està fent, i llavors ho busca, ho fa la manera perquè això funcioni, i perquè troba els músics que facin això, trobar l'estructura perquè això aguanti molts anys i tot plegat, no? I buscar les complicitats. Segurament l'origen és la família, és evident que quan un músic comença amb 19 anys el que té a l'abast doncs, són els germans, els tiers, els pares, i és evident que al començament no hi entassages doncs, el gratx de casa, perquè tens uns gratxos, que si no el tens doncs, t'has de buscar l'espai, no? Però després és evident que ets tu mateix el que està buscant, i no només busques la, fer el que t'agrada, sinó que vols viure i vols tenir la gent que penses que ho pot fer, vols tocar el que t'interessa, i també tots els àmbits que toca el Genio, no? Segurament si el... la relació que té amb Vilafranca o aquí, no? Doncs des de les caramelles fins a l'orquestra, és a dir, que està, no es trenca, no es tanca a casa, igual que s'implicava amb el càncer, s'implica amb el que sigui. Llavors, en aquest sentit, el llibre també el reflecteix, no? Que estava als llocs i que si digués, hem d'anar a cantar caramelles i ens falta música, doncs ho feia, i les feia ell o les adaptaven. L'altre dia vam descobrir que adaptaven, no? les de moda amb lletres que les feia un amic de Vilafranca i llavors adaptaven. Bueno, doncs, evidentment estava allà i feia les coses. Si ha de fer teatre, fa teatre. I per tant, hi és. No? I això ens queda, perquè ens quedarà la música del Carnaval de Sitges, ens queden les caramelles que es canten, queda tots els enregistraments de l'orquestra, i per tant hi ha una cosa que ens queda, però que el Genio hi és, i és ell. Jo penso que l'aglutinador de tot aquest món és ell, i és molt complex, eh? Moure uns músics professionalment, una orquestra, és molta gent, són músics, els músics tothom es pensa que ho sap tot, són molt difícils de tractar, i per tant ser la figura que has de col·lutinar això, treballar amb els mànagers, treballar tot plegat, és una personalitat difícil, una personalitat que clar, és una feina que no que només cansa d'hores, sinó cansa anímicament, i estar el dia en tot plegat és difícil, i jo penso que s'ha de reconèixer la feina que va fer, i aquesta capacitat de llegir, perquè les orquestes, Cuplo Orquestra es mor el 1950 com a tal, com amb el model que existia. Ell fa un salt, fa un canvi, transforma, i això permet que les orquestes, no només la seva, sinó el model, canviï a tot Catalunya. I per tant, provoca un canvi perquè sap llegir la situació, perquè són una gent jove que llegeixen les coses diferent. I per tant, què fa? Transforma. I el que fa ell permet que avui en dia encara hi hagi Cuplo Orquestra, que això encara, aquesta estructura existeixi, no? I existeix perquè ell va fer uns canvis que va fer que allò funcionés. I per tant, això ha fet una cosa que va molt més enllà d'ell, però és evident que és el seu carisma, la seva capacitat de llegir-ho i d'entendre com pot funcionar això, no? I d'entendre quins músics necessita, i que hi ha un moment determinat que necessito dues cantants, doncs vaig a buscar dues cantants, i que han de canviar el vestuari, i que hem de ficar llums, i que hem d'interaccionar, doncs tot això que no es feia. Si mirem les fotografies, això no passava, això no hi era, i la idea d'espectacle, a part de la idea musical, també és important, i que hi ha d'haver una estructura, i llavors aquesta transformació, si avui tenim a Catalunya 5 que encara visquin, és perquè hi ha una transformació que es fa en aquell moment i que la fa ell, i això no es pot, no ho podem amagar, és a dir, no és només que ell dirigeixi la seva orquestra, sinó que fa una aportació des de la caramella més petita fins al món de les orquestres. Jo penso que aquí s'ha de reconèixer. I això és una personalitat i una persona que està al davant. No? És evident que al començament hi ha la família més a prop, perquè ets molt jove, i que després et vas trobant els companys de viatge, com ell, no? Que són els que van fent endavant. I jo penso que això s'ha de... També es havia de dir, no? És la figura. I que el nom, que l'orquestra porti el nom, és evident que és així.
De fet, una de les coses que gairebé tots els músics han remarcat quan els hem entrevistat ha estat que la pressió que tenien molt sovint, no en alguna ocasió, sinó molt sovint, perquè ells se sabien observats per les orquestres de la competència, perquè en aquest món tothom es coneix, és obvi, i ells veien que hi havia músics que venien allà a veure quina és la novetat que incorporaven, quin era l'arranjament o què era el que era la novetat que en Genio aportava aquella temporada. I això ho han explicat moltes persones, cadascun al seu àmbit, un trompeta, el que fos, però sí que ho referencien molt.
Clar, pensa que has d'estar al dia. Una orquestra de ball no té un repertori que diguis toco 10 anys el mateix, és impossible. Cada any canvia. I això vol dir estar molt al dia i llegir molt què està passant des de les pel·lícules fins en qualsevol altre àmbit de la música. Clar, sí, sí, i llavors... com estàs el dia, com crees la temporada, què decideixes, no només l'ordre dins del concert, que això és important, sinó què faré i com ho faré.
Es fa un tema musical, es fa un èxit, es posa a les reds, dura una setmana i fora, i una altra. No hi ha una constància com hi havia abans. Ara tot és efímero, és pim-pam fora. És així això.
Sí, ara encara és pitjor, ara és més efímer, no? Però és evident que una orquestra de ball no és una orquestra que té un repertori que el tocarà 40 anys. És impossible. I per tant, això és una feinada i saber llegir què està passant, què està canviant, estar al dia del que s'enregistra a fora, perquè els accessos aquí no eren, avui en dia tenim tot molt fàcil, però com accedies a que s'estaven registrant fora, com es feia la música, com és un arranjament, com pots atrapar el públic, com ho has de fer, és a dir, tot això s'està molt al dia. I és una feinada, eh? Fora de les hores de viatge, fora de les hores de tocar i fora de les hores de fer de mànager. Llavors tens unes altres hores de dir com estic al dia de tot, com ho faig, no? I això és, no? És una feina.
No té res que veure el fer de músic com organitzar una orquestra. Organitzar una orquestra és una altra història. És una història molt diferent i molt costosa.
Sí, sí, sí.
Això aquí a primera fila segurament sabem d'uns quants que patien. Perquè, clar, tantes hores, tants bolos i tants arranjaments i tantes novetats implicava que, òbviament, la família suposo que és la part que ho ha patit més durant molts anys. Tot i que en Pinyo m'explicava que va haver-hi un moment en el que va recaptar talent jove per dir-li a veure quines són les novetats que sortien del rock català, oi que sí? Que li fèieu, en Jordi, tu li fèieu d'assessors musicals, oi que sí?
Sí, home, esclar, és que has d'estar al dia i tu tens una edat i a certes edats hi ha coses que no les escoltes, no? I has d'escoltar què escolten els joves, perquè tu en un ball has d'arribar a tot el públic. O sigui, l'avantatge d'una orquestra és que no dirigeixes els de 50, els de 60, sinó a tots. Avui en dia fiques l'orquestra i un DJ, okay, molt bé, però abans no hi havia DJs. Per tant, ara fas l'orquestra i posaves els joves. Això als anys 20 era fies orquestra i després feies el Charleston, que és el que ballaven els joves. I els vells se'n anaven, això als anys 20 i 30. Però, evidentment, una orquestra ha d'agafar un públic molt variat i vol dir que agafa gent que té 60, 70 anys, 40, 30 i 20. I, per tant, l'orquestra ha de primer llegir que els joves es quedaran fins al final, igual els de 80 ja no hi són. I per tant has de fer una rècola de repertori en què tu quedes en cada moment. Però també has de saber que els de 20 han de ballar, perquè tu has de fer ballar el de 20 i el de 50. Llavors has d'estar al cas, i si els pets estan de moda, doncs tu has de tocar els pets el bon dia. Perquè és el que et demanarà una certa part de públic, que és la que has de fidelitzar perquè torni. I per tant no pots estar només al cas de lo que t'agrada amb tu, de lo que agrada a la teva generació, sinó que has d'estar al cas de generacions diferents, és evident.
Vaja, que heu tingut un veí de primera i a més un veí nacional i internacional amb les orquestres i que per tant tots coneixeu. Jo crec que ja portem, ens podem estar aquí durant dues hores xerrant, però ja portem una hora. Jo penso que agraïm moltíssim a primer de tot al grup d'estudis sitgetans perquè ens hagi acollit aquí i també en Carles, el Manel i el Joan. I jo no sé si algú vol fer alguna pregunta o no, o vol acabem de fer una mica de col·loqui o ho deixem aquí cadascú.
Perquè llegiu el llibre, que llegiu el llibre.
Del Jordi, d'anècdotes del Jordi en teniu moltes, però no sé si algú les vol compartir. L'Abdon en té moltes. Però l'Abdon no parla. Deixem-ho aquí. En tot cas, llegiu-vos el llibre. I sempre seran benvingudes les crítiques i totes aquelles qüestions que hi vulgueu afegir. Un segon volum ja us dic jo que no el farem, perquè ja prou que ha costat fer el primer, que sí. Però en tot cas, gràcies per ser aquí en nom nostre, en nom del Casal de Vilafranca, que ha editat també aquest volum, i esperem que simplement que us agradi. Moltes gràcies.